Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Divendres 13 és el dia on s'engega el gran motor del turisme d'hivern. Comença la temporada d'esquí, avui, aquest divendres, 13 de desembre, i a més, amb excel·lents perspectives. Són molt curiosos a vegades els debats polítics que per interessos partidistes neixen i s'obliden amb una facilitat que impressiona. Se'n recorden? Els minuts informatius que vam dedicar a la fallida candidatura olímpica dels Jocs d'hivern entre Catalunya i Aragó, que, per cert, ni es va arribar a presentar. L'argument polític d'aquesta era el necessari i obligat desenvolupament del Pirineu, lluitar contra el despoblament, millorar unes carreteres d'accés encara convencionals de dos carrils, on el tren, per cert, no arriba, i donar eines al cap i a la fi per potenciar la vida als Pirineus. Les necessitats es mantenen, hi hagi o no hi hagi jocs, i per això és tan important que hi hagi una bona temporada de neu, per les estacions i per la vida comercial de les localitats. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i per alguns se pot anomenar l'or blanc, la neu. Quin és l'impacte de l'esquí a Catalunya? Les estacions de gestió pública, sota el paraigua de Ferrocarrils de la Generalitat, és a dir, La Molina, Vall de Núria, Walter, Spot Ski, Portainé i Boitaull, donen treball directe i indirecte a un total de 2.800 persones. Vaqueira Beret, de gestió privada, ocupa a 700 treballadors. Segons un estudi, l'impacte directe i indirecte del sector representa un 9% del total del valor agregat brut i del 1,2% del PIB. Vaqueira va facturar la passada temporada 64 milions d'euros i va tenir més d'un milió d'esquiadors, i a les estacions públiques es va arribar als 50 milions. Els últims anys, la inhibició ha salvat la temporada a causa de la sequera. Aquest any no. La situació és molt millor. Les reserves acumulen un 34% d'aigua embalsada, el doble de fa un any. Cap de setmana, per tant, d'obertura, de preparar els esquís. La última nevada ha deixat unes molt bones condicions i les previsions d'una gran temporada a Mar Puerto.
Sí, estacions, per exemple, com la de Vaqueira a Beret, estrenant la temporada amb condicions molt bones per la pràctica de l'esquí. L'estació ha obert els primers 38 quilòmetres de pistes i preveu ampliar les zones de cara a aquest cap de setmana. El director comercial de Vaqueira a Beret, Xavi Oveira, ha dit que aquest any han perdut el pont de desembre, però que amb la neu que ha caigut i la que han produït, garanteixen la temporada d'esquí.
La gent tenia moltes ganes, hem perdut el pont de la Puríssima, però per altra banda hem garantitzat ja pues, el resto de la temporada, perquè no únicament és la neu que ens ha caigut, sinó amb aquest fet que ha fet aquests dies hem estat capaços de fabricar neu, i això ens ha permet fer una base molt bona i ja ens garanteix pues, que la temporada i els Nadals pues, seran molt bons. I la veritat és que les reserves per cap de setmana s'han animat molt i el dissabte estarà, jo crec que molt animat, perquè la gent té ganes d'esquiar.
Els primers esquiadors que s'han vist a Vaqueira per inaugurar la temporada eren de la zona Vall d'Aran o Pallars, i alguns turistes que han allargat l'estada a la Vall d'Aran, els quals han destacat les excel·lents condicions de la neu i de la meteorologia i han dit que confien que l'estació vagi augmentant els quilòmetres de pistes. Enguany, això sí, amb una sèrie de millores i també novetats que ens ha explicat Oveira.
Estem en una zona que és tot renovat, hem renovat totes les oficines aquí d'entrada, millores de lo que és l'esquí service i millores, i després també tot el que és producció de neu. Això ens ha permès durant aquests dies pues, també aprofitar aquestes hores de fred per poder millorar. També tenim dos màquines noves, hem millorat a nivell de restauració, una sèrie de millores que, bueno, que la gent sembla que no hem fet res, però hem fet millores molt importants que la gent quan vingui s'ho trobarà a pistes.
Els amants de l'esquí no només han pogut gaudir d'una bona jornada d'esport, sinó també del paisatge blanc que presenta l'estació. El domini esquiable enguany suba a noves pistes i una reordenació de traçats per afavorir un lliscament més fluid entre els esquiadors. Amb tres noves pistes, l'estació arribarà a oferir la xifra de 122 quan hi hagi prou neu. La inversió que s'ha fet en millores arriba als 13,4 milions d'euros, la més elevada del conjunt d'estacions que hi ha a Catalunya.
I els hotels i els establiments del Pirineu, que esperen per ser una ple a les pròximes setmanes, ja també hauran de preguntar i registrar les més de 40 dades personals que ara es demana per formalitzar la entrada, doncs, per anar a dormir a qualsevol hotel o a qualsevol pensió, o també per llogar un vehicle, ja ho saben, doncs, el nou registre de viatgers que ja porta dues setmanes, en aquest cas, operatiu. Les queixes per part del sector creixen ara que els resultats pràctics ja hi són, amb aquestes dues setmanes en funcionament, Yolanda Canales.
Crítiques que també van cap a les administracions, Generalitat i Govern Central, per haver omès el deure d'informar els viatgers sobre un canvi normatiu que és molt important. Ho ha dit a COPE el president de l'Associació Grans Hotels de Catalunya, Jordi Mies, que ens ha explicat que almenys des dels seus establiments ja intenten contactar amb els clients per explicar la situació, tot i que no sempre es pot fer. I la situació, diu Mies, es pot complicar encara més quan arribi la temporada alta, i ja ens ho podem trobar amb les vacances de Nadal.
Començarem a notar i a veure les primeres queixes, repeteixo, nosaltres mirem d'anticipar i avisar ja al client de que tota aquesta informació li serà demanada. Però, evidentment, hi ha molta, molta gent que és molt complicat arribar-hi. Això, doncs, bueno, provocarà, doncs, insatisfacció, diria, incomoditats en tot aquest tema.
Incomoditat per quasi esperes, però també perquè hi ha turistes, com els nord-americans, per exemple, que són molt reticents a l'hora de donar dades personals.
És evident que pot tenir efectes ja a molts mercats o molta gent, doncs, que va amb certa por. Per exemple, el client americà és un client que en aquest aspecte és molt, molt reaci a entregar, per exemple, el seu passaport o a fer el registre, que només l'ensenya però que no ens permet ni escanejar.
Però ens podem negar a facilitar-les? El president de Grans Hotels de Catalunya diu que no, perquè això és una ordre que ve directament del Ministeri.
No, tècnicament no es podrà negar, d'acord amb la informació que els Mossos ens han vingut facilitant, perquè és un requeriment tant dels Mossos com un ordre ministerial. Per tant, si es pot negar, però nosaltres tindrem la força, la justificació, en aquest cas jurídica, de seguir demanant tot aquest requisit d'informació, nosaltres o l'agència de viatges o allà on es requereixi a partir d'ara.
I es confien que les reclamacions que s'estan fent des del sector, també per la via judicial, serveixin perquè el Ministeri rectifiqui i es pugui trobar un punt d'equilibri. Ha deixat clar que en cap cas suposen que es demanin segons quines dades, però que no s'obliga als establiments a fer una funció que no els pertoca.
Comença, per tant, la temporada d'esquí amb un context on les dades econòmiques demostren que l'impuls del turisme cada cop agafa més pes dins de l'economia catalana. Una economia a Catalunya que va créixer gairebé un 4% amb el tercer trimestre d'aquest any, el que significa un augment respecte del 0,9 amb els tres mesos anteriors. Per activitats, les que van mostrar un major creixement van ser les agrupades dins del comerç, transport i hosteleria, amb un creixement del 5,4%, que va doblar la xifra registrada en el trimestre anterior del 2,7. Cal tenir en compte que amb els mesos de juliol i setembre coincideixen en plena temporada turística d'estiu. I amb aquest context de turisme de cara a les pròximes setmanes, les agències de viatges també preveuen una campanya de Nadal d'èxit similar a la de l'any passat. Segons una enquesta de la patronal ACABE, un 40% de les agències de viatge a Catalunya consideren que aquest any es superaran les xifres del 2023 i un 50% diuen que repetiran. Les escapades a capitals europees continuen com a destí preferit en aquestes dades, sobretot a París, Londres i Praga. Resalta també la demanda a països de l'Àsia, Oceania, Àfrica i també d'alguns creuers. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs en quant al temps, pugen les temperatures lleugerament, més sol després dels 3 dies de pluja que han acabat aquest matí a la Costa Brava. En 3 dies s'ha acumulat, per exemple, 80 litres a l'Alt Empordà, a poblacions com Roses. A Cadaqués i Port de la Selva 60 litres. També nevades. Hi ha hagut també les últimes hores al Ripollès. Previsions a dia d'avui, màximes al litoral entre 12 i 16 graus, a l'interior per sota de 10. I atenció, perquè hi haurà canvi de temps a les pròximes hores, especialment a Ponent. Aquesta nit arriba la boira i pot quedar estabilitzada durant, com a mínim, fins dijous de la setmana que ve, i a més a més freda, amb temperatures de 0 graus. A la resta, baixen una mica les temperatures demà, però pujaran a diumenge i sobretot a dilluns. La cota de neu a la Vall d'Aran i al Pallars s'ubicarà a 1.000 metres diumenge. Anem ja tot seguit al trànsit. Busquem com s'està circulant amb aquest migdia de divendres per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments destacarem uns 2 quilòmetres de cues ja a l'autopista P7 a Mollet del Vallès a causa d'un accident en aquest punt de l'autopista que talla un carril en sentit nord, en sentit Girona. A banda, en aquesta autopista hi ha molta lentitud ja a aquesta hora, a Barberà del Vallès també en sentit nord, intensitat en sentit sud. A l'autovia 2 tenim també un focus de retencions entre l'Hospitalet i Cornellà per un altre accident. Queda un carril tallat per retirar el vehicle accidentat en sentit Martorell, per tant afectant el trànsit de sortida, especialment a la ronda litoral, ja amb aturades en aquest últim tram de l'Hospitalet. També tenim en aquest cas a la C32 lentitud a Viladecans, Sant Boi, d'entrada a Barcelona, i ja força moviment a les dues rondes en els dos sentits de la marxa. També la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I l'actualitat política en aquestes pròximes hores estarà pendent del vot dels 8.000 militants d'Esquerra Republicana de Catalunya que en segona volta decidiran quin serà el seu futur president entre dues alternatives. Podríem anomenar-la l'extrema continuïtat d'Oriol Junqueras o bé la continuïtat de Xavier Engadós, apadrinat per Marta Rovira o Pere Aragonès. Una campanya interna, per cert, amb molts retrets i fins i tot amb tocs bruts amb els cartells difamatoris contra Ernest Maragall o bé amb el control de mitjans de comunicació amb un context gens edificant per la exemplaritat pública. Com dèiem, demà, després de que Oriol Junqueras li faltessin uns 110 vots en primera volta per aconseguir el 50% dels vots emesos amb les eleccions de fa 2 setmanes, els militants d'Esquerra Republicana escolliran quin serà, doncs, el seu nou president, o bé Oriol Junqueras o bé Xavier Engadós. Molt pendents estaran Pedro Sánchez i Salvador Illa, els presidents socialistes del govern central i del govern de la Generalitat, que necessiten obligatòriament els vots dels diputats d'Esquerra, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya, per tirar endavant els pressupostos. Canviant d'arguments informatius, entrem amb el món immobiliari. O baixen els preus o vaga de lloguers. Aquesta és la consigna que han llançat les organitzacions en defensa de l'habitatge en els últims mesos, però quin és l'encaix legal dels inquilins per deixar de pagar les seves quotes? Fa uns dies, el sindicat d'inquilins organitzaven mobilitzacions amb la finalitat de proposar una vaga dels lloguers que consistia en la negació del pagament com a protesta contra els abusius preus i presumptes pràctiques injustes per part dels arrendadors. A Catalunya, aquesta vaga ja està en marxa en blocs de pisos del Salou i del Vendrell, on s'han deixat de pagar 2 mesos i també, doncs, a Sentmenat s'espera que s'iniciï la vaga el 1 de març de l'any que ve. El sindicat de llogateres ha justificat la mesura per les clàusules abusives en aquests habitatges de protecció oficial. Aquest tipus de pràctiques és molt comú en altres països, com és el cas dels Estats Units, on alguns estats contemplen no pagar el lloguer si consideren que l'arrendador no compleix amb les seves obligacions, per exemple, amb el manteniment de l'habitatge. A Espanya, segons alguns advocats, una vaga de llogaters no és una cosa del tot il·legal, perquè no està reconeguda en la llei. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres i ha estat a darrere a COPE Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
I efectivament, Sergi, ens ha confirmat que la vaga de lloguers no té un encaix legal propi, així que a hores d'ara es tracta d'un acte de desobediència.
Una vaga de lloguers és un acte de desobediència, no té encara un encaix legal propi, però és, per tant, un acte de desobediència conscient, col·lectiu, organitzat, ben preparat, que consisteix en retenir el pagament del lloguer, total o parcial, durant un temps o de manera indefinida, amb unes reivindicacions concretes, no? I nosaltres el que estem apostant és perquè cada vegada més veïns i veïnes en aquest país apostin per la vaga de lloguers com a forma de protesta davant la situació que estan vivint.
Tot i que els blocs on s'estan duent a terme tenen característiques molt concretes. Són blocs gestionats per una entitat bancària, fets amb subvencions públiques i on s'apliquen clàusules abusives.
Per això és tan important que sigui una decisió col·lectiva. Nosaltres aquí el que estem dient, en aquests casos concrets, el propietari és la Caixa, i el que ha estat fent amb habitatges de protecció oficial que ha construït amb milions d'euros de subvencions públiques és imposar clàusules abusives en els contractes que fan que els preus augmentin molt per sobre del que està marcat que haurien de tenir els habitatges de protecció oficial, doncs perquè els cobren l'IBI, en alguns casos els obliguen a llogar pàrquing i traster, obliguen també els veïns a tenir la nòmina domiciliada en els seus comptes de la Caixa, els obliguen a contractar assegurances de la llar de la Caixa, i a més els edificis no tenen el manteniment adequat i ja han començat a expulsar veïns.
A d'altres països podem trobar situacions similars on sí que està previst que el llogater pugui reduir la seva quota, per exemple, per reparar una caldera.
No és una cosa tan estrambòtica. A Bèlgica o a l'estat de Nova York, aquesta possibilitat d'autoreduir-se el lloguer en unes circumstàncies determinades està prevista i és automàtica. No? En el cas concret de la caldera, doncs, si jo t'he pisat X vegades i han passat no sé quants dies, doncs puc jo reduir-me el lloguer perquè ja t'ho he demanat i no m'has fet cas, i això no em situa en situació d'impagament, no?
A Espanya aquesta possibilitat no està regulada, fet que podria marcar el camí cap a un nou model que equilibri les relacions entre llogaters i propietaris.
I a la migdia, a COPE Catalunya i Andorra, saludem el criminòleg i professor de Criminologia i de Dret de la Universitat de Pompeu Fabra, Jordi Bonsons. Professor, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, què tal?
La pregunta és, hi ha encaix tècnic i legal, en aquest cas a Espanya, per realitzar, en aquest cas, una projectada vaga de llogateres i llogaters?
La resposta ràpida és que no. A Espanya actualment no hi ha cap dret reconegut per fer una vaga de lloguers. La resposta més llarga i complicada, i que potser podem parlar ara, és que això es podria convertir perfectament en un dret reconegut, com hi ha a molts altres països, entre altres Estats Units o Bèlgica.
Sí, me parles ara d'Estats Units i Bèlgica perquè sempre tenim en la memòria lo de New York, com una ciutat, en aquest cas, no sé si va ser pionera, però sí emblemàtica amb aquest tipus d'accions.
Sí, exactament. El cas de Nova York és paradigmàtic perquè també s'han fet molts estudis científics, històrics, de com han anat evolucionant els drets civils a la ciutat en relació a l'habitatge. I la història ens diu que a través del segle XX les organitzacions de llogaters i llogateres, com el sindicat de llogateres d'allà, s'organitzava per reclamar uns habitatges més dignes, amb unes condicions millors, amb uns preus de lloguer més raonables, i el resultat va ser que els llogaters apostaven per deixar de pagar les rendes mensuals als seus propietaris a canvi de fer unes millores als habitatges, sobretot perquè a Nova York als anys 80 va haver-hi una crisi on els propietaris no invertien en els habitatges i, per tant, eren els llogaters qui s'havien de fer càrrec de millorar, doncs, les finestres, les humitats o qualsevol desperfecte de l'habitatge, no?
Sí.
Llavors, el que es va aconseguir, simplement, era que tots aquells diners que invertia un llogater en el seu habitatge després s'ho descomptava en el lloguer. I era una espècie de vaga parcial.
Els arguments són idèntics amb el que m'estàs dient respecte als arguments que hi ha aquí, per exemple, a Barcelona, però ja m'acabes de dir que la llei és molt diferent i, per tant, s'hauria, hores d'ara, com a primer pas, adequar la normativa i la llei per poder fer el mateix que es va fer a la ciutat americana.
Sí, clar, aquí ara mateix la llei principal és la llei d'arrendaments urbans, la LAU, que no especifica en cap lloc que un llogater pugui deixar de pagar el seu lloguer al propietari. De fet, deixar de pagar el lloguer implicaria que el propietari té dret a posar una demanda per impagament de lloguer i, per tant, això podria acabar en un desnonament en última instància. Què passa? Que això no significa que en un futur es pugui reconèixer no una vaga de lloguers completa, sense cap motiu, no? La gent a vegades s'imagina que una vaga de lloguers significa deixar de pagar el lloguer sense cap motiu, de forma individual i sense cap context, no. Una vaga de lloguers, en principi, és un exercici polític de desobediència civil que té un objectiu de fons, no? Jo sempre explico que hi ha tres condicions principals perquè es doni una vaga de lloguers. El primer és que hi hagi un greuge acumulat i sostingut en el temps, doncs, per exemple, que hi hagi uns desperfectes als habitatges o que hi hagi un augment sostingut dels preus de lloguer. El segon és que hi hagi una concentració d'aquest greuge en un bloc de propietat vertical, en una mateixa escala. És a dir, si tots els llogaters d'un mateix edifici estan patint el mateix greuge, serà més fàcil que s'organitzin i diguin, escolta, anem a fer alguna cosa. I el tercer és que hi hagi una organització, com a Barcelona i el Sindicat de Llogateres, que estigui disposada a posar els recursos humans i legals per dur a terme una vaga de lloguers, perquè això implicarà una estratègia judicial. És a dir, implicaran el jutge i explicar-li al jutge per què estan deixant de pagar el lloguer, com una opció normalment és consignar el lloguer al jutge i dir-li, escolta, jutge, jo consigno els diners del meu lloguer que haurien d'anar al propietari, se'ls deixo a vostè perquè d'aquesta forma m'escolti i jo tinc unes demandes polítiques que vull que s'aconsegueixin. Avui en dia, clar, això aniria tot a través dels jutjats, perquè no és cap dret, però el sindicat de llogateres o els llogaters que facin vaga de lloguers podrien tenir arguments suficients com per donar un conflicte o un litigi amb arguments a un jutjat, sempre i quan estigui justificat.
Professor Jordi Bonsons, criminòleg i professor de Criminologia i Dret de la Universitat de Pompeu Fabra, t'agraeixo doncs aquestes explicacions jurídiques de la normativa actual davant d'aquest plantejament d'una possible vaga de llogateres i llogaters a Catalunya, quines serien els efectes, conseqüències i els camins. Gràcies, professor, bon migdia.
Moltes gràcies, bon migdia.
I en ple debat de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, que és el que pretén el govern, especialment la vicepresidenta Yolanda Díaz, aquest matí el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha posat en dades econòmiques el que representaria la reducció laboral. Segons Sánchez Llibre, això significaria un augment de costos del 7%, o que és el mateix, 12.000 milions d'euros a tota Espanya, que sumats al 37.000 milions de les autèntiques laboral sumen un impacte de 50.000 milions d'euros. El dirigent empresarial ha carregat avui de manera molt dura contra Yolanda Díaz per una proposta que consideren una ingerència molt perillosa. Sánchez Llibre ho ha dit en un acte amb 18 entitats més que han defensat la negociació col·lectiva i el diàleg social a Clàudia Cifuentes.
Així és, Foment de Treball ha presentat un manifest contra la proposta de la reducció laboral de 35 hores i mitja que ha impulsat el govern espanyol. Els empresaris de 18 sectors econòmics s'han posicionat en contra de la mesura. Asseguren que no és la manera adequada i que la reducció de la jornada laboral ha de ser col·lectiva i adaptada a cada sector econòmic. Amb el manifest busquen deixar clar que la mesura ha d'estar plantejada mitjançant el diàleg social i no segons imposició des del govern central.
El sector del metall, altres el sector de la construcció. Bueno, la majoria de les petites i mitjanes empreses i les microempreses, una de les principals preocupacions que tenim a la cantonada és aquesta reducció de jornada que ens volen implementar per una imposició.
Així ho ha explicat el Sánchez Llibre, on també remarca que des de Foment de Treball estan a favor de la reducció, però no plantejada d'aquesta manera.
Queremos manifestarle desde Foment del Treball que nuestra organización no está en contra de una reducción de jornada por principio, sino de una reducción generalizada por ley y uniforme para todos los sectores y para todas las empresas.
Diversos representants de la patronal han avisat que si el projecte de llei tan rígid s'aprova al Congrés, hi haurà efectes molt negatius per les empreses i l'economia amb un cost global molt elevat.
Un coste global para las empresas de 12.000 millones de euros. Tercero, si incorporamos el coste del absentismo laboral en España, que es de 37.000 millones de euros, el coste resultante sería realmente escandaloso, alrededor de los 49.000 millones de euros, equivalente al 4,1% del PIB español.
És per això que han presentat el manifest amb 15 punts on relaten per què és important l'economia productiva, el diàleg social i el vot democràtic davant aquestes lleis. A més, les associacions empresarials vinculades a Foment han lamentat que Espanya estigui optant per una via diferent a països on ja han funcionat aquest tipus de reduccions laborals, com per exemple Alemanya.
I abans d'anar cap a la publicitat, amb aquest migdia a COPE Catalunya d'Andorra, gràcies a Clàudia, un obituari i, evidentment, d'una persona molt coneguda a la ciutat de Barcelona. Per cert, som a 9 dies aproximadament del gran sorteig de la loteria de Nadal i avui l'associació d'Amics de la Rambla ha comunicat la defunció de l'històric Jordi García Valdés, propietari de l'administració de loteria més antiga de Barcelona, Loteria Valdés, que es trobava, doncs, des de 1905 a la Rambla, just davant del Mercat de la Boqueria. Com dèiem, doncs, la defunció de Jordi García Valdés, l'històric propietari de l'administració Valdés. Anem a tot seguit a la publicitat i després tornem amb la última hora judicial i una bona notícia per l'associació S'ha Acabat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el cabrito Origen España por cuartos, medios o enteros a 19,99 euros el kilo hasta el 15 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Lo que cultivamos en Mini Vegetales lo hacemos a lo grande, con tecnología, con control biológico, con seguridad. Esto garantiza el resultado que concentra estos pequeños pero grandes vegetales. Color, textura, sabor y salud.
Degustan los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Descubre la belleza de Grecia y Turquía, el Mediterráneo, el norte de Europa, Canarias, Emiratos. Reserva tu crucero MSC de invierno con Viajes El Corte Inglés. 8 días con bebidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus al puerto desde 643 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el gambón grande de 20-30 piezas por kilo por 8 euros con 49 el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Carrefour Origen España por 5 euros con 85 el kilo. Hasta el 16 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
El lunes 16 de diciembre en La Linterna nos vamos a Galicia. Desde el Salón de Actos do Pazo de San Marcos en Lugo, La Linterna, con Ángel Expósito, iluminará la actualidad de Lugo y Galicia. Recuerda, el próximo lunes 16, La Linterna en Lugo. Deputación de Lugo. Trabajamos por la provincia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs tots els fets seran conseqüències. 4 estudiants universitaris han estat condemnats a pagar una multa de 2.160 euros cadascun per un delicte de coaccions contra joves de l'associació S'ha Acabat, Yolanda Canales.
I amb l'agreujant de discriminació ideològica. En canvi, han estat absolts de lesions per les empentes i pessigades i del furt d'una bandera i polseres. Tot plegat va tenir lloc el febrer de 2022 al campus Ciutadella. Els joves de S'ha Acabat van instal·lar una carpa, però els ara condemnats, juntament amb d'altres joves, els van amenaçar a agredir fins fer-los fora del campus. I des de S'ha Acabat han mostrat la seva satisfacció, encara que la seva defensa havia demanat penes més altes, però consideren que la condemna és una victòria, no només per l'entitat, sinó per tota la societat. La presidenta d'aquesta associació de joves, Andrea Llopart, diu que també és un avís perquè aquest tipus d'agressions no quedin impunes.
És una victòria com a associació, però també és una victòria per a tots aquells que hem sufrido coacciones, agresiones por parte del separatismo y por parte sobre todo de este grupo de jóvenes radicales y violentos como lo son. Y al final es eso, es una victoria no solo para nosotros, sino para la libertad en Cataluña, y que esto no quede impune y que vean que estamos enfrente con fuerza y con muchísima determinación.
I Alerta Solidària, que defensa els encausats, diu, atenció, que s'ha acabat, es va negar a desenvolupar la seva activitat de manera alternativa i no com a la resta d'associacions que participaven a la mostra d'entitats al campus Ciutadella. I no només això. Defensa, i és textual, que els tribunals consideren discriminació ideològica el fet de rebutjar la presència de feixistes a les universitats. Els feixistes, segons Alerta Solidària, són els joves de s'ha acabat.
Milers de persones a Catalunya pateixen i són celíacs, pateixen la intolerància al gluten. Avui la programació de Cope Catalunya i Andorra, i amb les celebracions de Nadal a tocar, ens preguntem si s'han d'adaptar molts canvis, no?, davant de tants àpats. Els que entenen en la matèria expliquen que requereix una mica més d'organització i previsió. La endocrina de l'Hospital del Mar, Laura Carot, ha estat avui a Herrera en Cope Catalunya i, entre altres coses, ha explicat a la Mar Puerto per què cada vegada hi ha més persones celíaques o que tenen intolerància al gluten.
Sí, perquè la celiaquia afecta aproximadament l'1% de la població, però el seu impacte és significatiu. La doctora Laura Carot, metgessa adjunta del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital del Mar, explica que cada cop hi ha més persones intolerants al gluten.
Cada cop diagnostiquem més i, bueno, probablement siga una mica tot, no? En els darrers anys estem, per una banda, molt més sensibles a la detecció de la malaltia. Abans era considerada una malaltia de nens i cada cop en adults la investiguem més i quan busques algo, pues el trobes més. A més, també hem millorat molt les tècniques diagnòstiques en els últims anys i és veritat que cada cop tenim més pacients adults diagnosticats de celiaquia.
Ara bé, la doctora assenyala que un cop et diagnostiquen la celiaquia, la teva vida canvia completament.
Els pacients diagnosticats de celiaquia són celíacs al 100%. És veritat que dintre dels malalts hi ha alguns que són molt sensibles a petites quantitats de gluten. De totes maneres, la indicació quan tu diagnostiques a un celíac és dir-li que a partir d'ara i per sempre, retirar del tot el gluten.
Per tant, aquests dies de Nadal intentem tots plegats posar-ho fàcil als qui pateixen aquesta malaltia autoimmune.
Marxem cap a El Prat, on ens espera Míriam Baños, persona celíaca, va ser diagnosticada fa 14 anys. Míriam, benvinguda a migdia a Cope Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Bé, amb aquests 14 anys que va rebre el diagnòstic fins al dia d'avui, les coses a l'hora d'anar a comprar aliments o fer qualsevol sortida amb la teva família i els teus cercles d'amistats, han millorat o no?
Sí, la veritat és que amb aquests anys han anat millorant molt.
I es millora tot el que voldrien les persones celíaques o és més lent del que es voldria?
La veritat és que és molt més lent, perquè mentre que per una banda a l'hora d'anar a comprar han augmentat molt els sobradors 100% sense gluten o certificats, hi ha més botigues amb productes 100% sense gluten i als supermercats i grans habituals també hi ha seccions, etc. A l'hora de sortir a menjar fora, això no augmenta suficient i encara és una dificultat molt gran que hem d'afrontar nosaltres.
I per què creus que millora poc als restaurants? Perquè, evidentment, també és una assignatura pendent pel sector de l'hostaleria.
Efectivament. Jo puc entendre que és una mica més feina pel restaurador, però a la vegada és donar garanties a un col·lectiu i tant la formació que ells poden fer per assegurar-nos als celíacs que compleixen protocols també serveix per altres patologies, agents amb al·lèrgies, etc. Llavors, és falta d'implicació.
Les administracions, evidentment, el seu principi bàsic, per mi, això és una opinió personal, ha de ser el principi d'igualtat. Això és el que ha de primar davant de tots, no? Que ningú és més que l'altre davant de les situacions públiques. Que en aquest cas les administracions haurien de vetllar més per aquest principi?
Sí, efectivament. I des de l'Associació de Celíacs de Catalunya s'està fent una gran tasca parlant amb administracions, parlant amb partits polítics, ara mateix inclús anant al govern central, però tot i així falta que s'impliquin de veritat, que no ho deixin per després perquè portem molts anys lluitant i i llavors es van quedant les coses a l'aire, no? I necessitem que se'ns faci, que se'ns atengui per poder sentir-nos iguals i poder anar a menjar tranquil·lament amb els nostres a un establiment sense preocupacions, no?
Míriam, fa 14 anys que va rebre el diagnòstic. Quina recomanació faries a les persones, doncs, que acaben de ser diagnosticades recentment amb de celiaquia, que evidentment, doncs, sempre significa una inquietud, no?, personal, rebre qualsevol diagnòstic mèdic, i quina recomanació els podries donar?
Doncs el que recomanaria, sense cap mena de dubte, és que contactin amb l'associació, perquè és la manera de tenir la informació més correcta i rebre el suport de l'entitat. Perquè a internet hi ha moltes coses, jo és el primer que vaig fer, i acabes amb el cap com un bombo, no?, una mica. I a través de l'associació te n'adones que hi ha moltes coses que pots fer i t'expliquen què has de canviar. I d'altra banda, el que diria és no menjar pa, no passa res. Ja tenim pa sense gluten a dia d'avui cada cop més bo. I fer un canvi de mentalitat i canvi d'hàbits, però és per salut i per tant és superimportant. Així que la gent normalment al principi costa molt perquè és un xoc, però compensa perquè és la teva salut. Llavors és important anar al metge, que et derivin al digestiu perquè et facin les proves pertinents i tot això abans d'un mateix decidir retirar el gluten. És molt important fer tenir un diagnòstic, perquè si retires el gluten, després el diagnòstic pot ser incorrecte. Llavors sempre és insistir al metge de que facin totes les proves necessàries.
Míriam Baños, des del Prat, gràcies per estar aquí a migdia a COPE Catalunya i a Andorra. Bon migdia.
Moltes gràcies.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final del migdia, COPE Catalunya i Andorra, i res, d'aquí pocs minuts arriba Esports COPE, 3-5, cap de setmana, com sempre, interessantíssim i carregat de partits. Última hora, Albert Díez, benvingut i bona tarda, Albert.
Gràcies, Sergi, bona tarda a tothom. Doncs vine, en uns minuts comencem a parlar de la jornada del cap de setmana, bàsicament de la jornada dels tres catalans, perquè en els partits del Barça, del Girona i de l'Espanyol hi ha alguna cosa en joc, a veure si el Barça pot redreçar la situació amb el 5 de 15 al campionat domèstic, un Barça que juga el diumenge contra el Leganés, que pot sortir a jugar havent perdut el liderat, perquè el Madrid juga abans a camp del Rayo Vallecano el dissabte. El Girona, que ja no té la Copa i que virtualment està fora de la Lliga de Campions, juga demà a Mallorca. Veurem si ara, centrant-se el conjunt de Mitchell només en la Lliga, pot situar-se en posicions europees. I l'Espanyol, mira, l'Espanyol té dos partits consecutius a casa. Osasuna demà i recupera el partit davant el València el dimecres de la setmana vinent, a veure si aquests dos partits serveixen al conjunt blanc i blau per treure el cap de la part baixa de la zona de descens de primera. D'això parlarem, escoltarem Mitchell, escoltarem Manolo González a la segona part del programa. Hem de parlar del retorn de Minotić al Palau, que torna avui per primera vegada, aquest Barça Armani Milan de l'Eurolliga a dos quarts de nou. Tenim molta
teca. Serà aplaudit,
teca.
No, Mirotić? Serà aplaudit, no?
Escoltarem, a veure què espera Mirotić. I a veure què pensa també el Palau Blaugrana de com ha de rebre Mirotić. La veritat és que va sortir bé del Palau Blaugrana perquè per les dues parts el van veure, doncs, no com el que deixa el Barça, sinó com el que fan fora, en aquest cas, del conjunt blaugrana.
3 i 5, Esports Cope, Albert Díez, una abraçada.
Gràcies, Sergi, que vagi bé. Una altra per tu.
Línia Cope, les 3, Pilar García Muñiz, 3 i 5, Esports Cope. Aquí.